Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Ja està en marxa la campanya de la Renda 2025, que és una cita que no falla mai al calendari. S'allargarà fins al proper 30 de juny i aquest any arriba amb més deduccions orientades a rendes baixes i al col·lectiu de joves, però a grans trets no hi ha grans novetats. Des d'avui la declaració es pot presentar per internet. A partir del 6 de maig es podrà fer per telèfon i des de l'1 de juny s'habilitarà l'atenció presencial a les oficines. A la web d'Hisenda ja fa dies que hi ha disponible un simulador que permet saber si la declaració sortirà a pagar o a retornar. En cas de que surti a pagar, es pot sol·licitar el pagament fraccionat en dos terminis sense interessos. Som aproximadament 4,3 milions de catalans que haurem de complir amb Hisenda. A la campanya de l'any passat es van retornar una mica més de 2.100 milions d'euros a més de 2 milions de contribuents catalans, o dit d'una altra manera, una de cada tres declaracions va sortir a pagar. Una recomanació la fan els gestors tributaris és revisar molt bé les dades fiscals, comprovar que són correctes i que tot està ben contemplat a l'esborrany. Però anem a pams perquè no sempre és fàcil enfrontar-se a aquest tràmit i comencem explicant les novetats que trobarem amb aquesta campanya. Yolanda Canales, bona tarda. Quines són aquestes novetats?
Bona tarda, Yolanda. Doncs mira, en termes generals, aquesta campanya de la renda és continuista. És a dir, manté la major part de les normes dels últims anys, si bé és cert que incorpora alguns ajustos que també convé tenir en compte. Un dels més destacats afecta les persones amb salaris més baixos. Amb l'augment del salari mínim s'ha introduït una deducció específica per evitar que aquests contribuents hagin de pagar. En concret, es tracta d'una deducció d'uns 340 euros que pot fer que la declaració surti a retornar, fins i tot en casos en què no hi ha obligació de presentar-la. Ho detalla la Carme Helena, que és ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya.
Al final es va aconseguir que amb una deducció de 340 euros, doncs intentar que les persones que cobrin el salari mínim no tinguin que tributar. Per tant, recomanació. El salari mínim estava en 16.576 euros i s'amplia aquest marge a 18.276, encara que aquestes xifres semblin una miqueta estranyes, sí. La recomanació nostra és que aquests 340 euros el que pot fer és que surti la declaració a tornar i que no estem obligats i no ho mirem.
En el tram estatal de l'IRPF, una altra novetat és el canvi en les rendes de l'estalvi. Així, pel tram superior, de més de 300.000 euros d'ingressos, inclosos dividends, interessos o venda d'accions, entre d'altres, el tipus passa del 28 al 30%. Es tracta, com dèiem, d'una modificació que afecta les rendes més altes. Així mateix es mantenen deduccions ja conegudes com les vinculades a la compra de vehicles elèctrics o les millores d'eficiència energètica a l'habitatge, però atenció si hem rebut alguna subvenció perquè en alguns casos poden tributar.
I una altra qüestió important també a l'hora de fer la declaració és saber quines són les desgravacions fiscals a Catalunya. Quines són, Yolanda?
S'ha de tenir en compte que aquesta és una de les qüestions claus per pagar menys impostos. Conèixer bé aquestes deduccions que sovint passen desapercebudes. En total n'hi ha una dotzena a Catalunya i algunes s'han actualitzat enguany. Entre les més destacades hi ha la deducció per lloguer d'habitatge, que s'ha ampliat. Ara permet deduir fins a 500 euros en declaració individual i fins a 1.000 en conjunta i s'adreça a col·lectius com joves, persones aturades o majors de 65 anys. També s'incorporen nous perfils que ens explica la Carme Helena.
Tenim una deducció que és per lloguer de vivenda, que en aquest cas s'ha pujat la quantitat que podem deduir. S'ha de dir que té uns requisits, però afectaria a joves fins a 35 anys, a aturats, també a discapacitats i també a persones que s'hagin quedat viudes i que tinguin més de 65 anys. Com a novetat s'incorpora que també podran deduir, tenir dret a aquesta deducció, les dones víctimes de violència de gènere. Això també és una novetat.
També hi ha deduccions per rehabilitar l'habitatge habitual, per interessos de préstecs d'estudis superiors i per donacions. En aquest sentit, es poden desgravar aportacions a entitats que promouen el català, la recerca o la protecció del medi ambient, amb percentatges que van del 15 al 25%. i s'insisteix per part dels experts. Moltes d'aquestes deduccions no s'apliquen automàticament, per això s'han de revisar molt bé les dades fiscals abans de confirmar l'esborrany.
Es calcula que es presentaran més de 4 milions de declaracions aquest any, però no tothom està obligat a fer-la. Qui queda fora, Yolanda?
Aquesta també és una de les preguntes més habituals que ens fem cada any. Estem obligats a fer la declaració de la renda? I tot i que no hi ha grans canvis, és important tenir clar els límits. En general, han de declarar les persones que cobren més de 22.000 euros anuals d'un sol pagador o més de 15.876 si en tenen més d'un. També hi ha col·lectius que estan obligats en qualsevol cas, com els autònoms o els beneficiaris de l'ingrés mínim vital. I què passa amb els aturats? No tots han de fer la declaració, contràriament al que sovint es pensa.
També estan obligats tots els autònoms i un tema que també és important perquè molts ho desconeixen, els col·laboradors d'aquests autònoms familiars, que encara que no arribin a l'obligació de fer-la, simplement pel fet de ser, estar també com autònoms, estan obligats. Això molts no ho saben i acaben tenint sancions. Els aturats només estan obligats els que ja de per si estiguin com qualsevol altre treballador amb els límits que hem dit abans.
Els experts també alerten que hi ha més casos dels que sembla, especialment quan hi ha ingressos addicionals com dividends o altres rendiments.
I com cada any, Yolanda, doncs no està de més recordar que tenim l'opció de marcar la casella de l'Església en la nostra declaració i això és compatible amb la casella de fins socials, duplicant l'ajuda sense pagar més.
I des de l'Arquebisbat de Barcelona recorden que es tracta d'una decisió voluntària i que no té cap cost afegit per al contribuent. És, de fet, una de les poques vies per decidir directament el destí d'una part dels diners públics. Però aquesta no és l'única opció, marcar només la casella de l'Església. També es pot marcar la casella de finalitats socials o totes dues alhora, duplicant així el percentatge assignat. El que sovint es desconeix és que si no es marca cap casella, aquests diners acaben igualment als pressupostos generals de l'Estat, però destinats per a fins generals. És el que recorda la Laia Baget, responsable de finances de l'Arquebisbat de Barcelona.
També tenim l'opció de no marcar-ne cap, no? I aquí hi ha una idea que jo crec que és clau. Aquesta és una de les poques ocasions que tenim com a contribuents per decidir, encara que sigui parcialment, on volem que vagin els nostres impostos. I això, vaja, és un dret que tenim i que convé conèixer. Perquè si deixem aquestes caselles en blanc, aquest percentatge no se'l queda al propi contribuent, sinó que passa a formar part dels pressupostos generals de l'Estat, no? I, per tant, es destina a finalitats generals. Per tant, jo animaria tothom a informar-se bé i a no deixar aquestes caselles en blanc.
Ara bé, què passa exactament amb aquests recursos quan es destinen a l'Església? Doncs serveixen també per finançar una àmplia tasca social. Només a Barcelona, l'acció conjunta amb entitats com Càritas o Mans Unides arriba a centenars de milers de persones en situació vulnerable.
Si agafem ara doncs, quin és el cas exactament de l'Arxidiòcesi de Barcelona, doncs ja té unes dimensions realment importants, perquè si sumem tota la tasca que es fa des de l'Església Arxidiocesana, juntament amb Càritas Diocesana i Mans Unides, estem parlant de més de 500.000 de persones ateses en l'àmbit caritatiu i assistencial. I això, dit d'una manera molt gràfica, vol dir que s'arriba a una de cada 5 persones de l'arxidiòcesi. Per tant, no estem parlant d'una realitat puntual o petita, sinó d'una presència molt extensa.
I la Laia Baget insisteix, és molt important informar-se i decidir, perquè és clau per no deixar aquesta opció, marcar la casella de l'Església o de finalitats socials en blanc, pel simple inèrcia.
Gràcies, Yolanda, per tota aquesta informació tan detallada sobre la campanya de la renda que just acaba de començar avui. Informació ara de serveis. I pel que fa al temps, doncs la veritat és que poques novetats. Sol i temperatures molt càlides i aquesta estabilitat ens acompanyarà fins diumenge. Llavors sí que arribarà un canvi de temps amb una clara baixada de la temperatura, però de moment, demà, seguirem per sobre dels 30 graus a l'interior i fins als 25 al litoral. Ens interessem també pel trànsit. Volem saber si hi ha alguna incidència a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de parlar d'un accident a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans, cap a Mollà, que està obligant a tallar un carril i provoca 3 quilòmetres de congestió en els accessos nord. És on trobem en aquests moments més mobilitat. A P7, amb problemes a Barberà en sentit Tarragona, 3 quilòmetres i 2 a Sant Cugat en sentit Girona. La B30, al seu lateral, amb els problemes habituals a Badia, en ambdós sentits de la marxa. I en el cas de la C-33 i la C-59, 48 amb lentitud, sobretot per entrar cap a Trinitat, 4 quilòmetres en el cas de la C58. Pel que fa als accessos sud, A2, a Sant Joan d'Espí, un parell de quilòmetres cap a Lleida, i l'entrada per la Diagonal molt carregada. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
I després de la publicitat parlarem de l'antiga estació de mercaderies de la Sagrera, que avui s'ha començat a enderrocar. Una estació centenària que forma part del patrimoni del barri i que veïns i historiadors consideren que s'hauria pogut salvar, com moltes altres estacions emblemàtiques que s'estan enderrocant arreu de Catalunya i també d'Espanya. Ens donarem una volta per la Sagrera i parlarem també amb el Joan Carles Salmerón, un expert en la matèria.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Pues había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, ¿esto cómo es?
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, ¿huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home, ja sones, els lavabos olor a nuevo. Pintura.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
De dilluns a divendres.
Víctor Navarro, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim, seguim.
Amb Joan Batllori.
Que no tenen entrada, però venen a donar suport al seu equip.
Sí, sí.
Aquest espanyol.
Sí.
Que...
Bueno, mira.
Bueno. Barcelona, Newcastle.
La vida,
benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui han començat els treballs per enderrocar l'antiga estació de mercaderies de la Sagrera, una estació que es va construir l'any 1922, que forma part de la història ferroviària de Barcelona, però que anirà a terra per tota la transformació urbanística que s'està fent a la Sagrera, que ja sabeu que és un dels grans projectes de la ciutat i que preveu la construcció de la futura estació d'alta velocitat i nous habitatges. Primer s'ha de retirar tot l'amiant de l'edifici i l'enderroc de l'interior de l'estació i a partir de la setmana que bé, ja es començarà amb la fase de demolició. Com veuen els veïns aquest enderroc? Doncs hi ha de tot. Hi ha qui pensa que és un edifici històric i que es podria conservar i d'altres diuen que si es tira a terra doncs hi haurà més continuïtat al barri. I Guillermo Castro s'ha donat una volta avui per la Sagrera i ha recollit totes aquestes opinions dels veïns.
Per a veïns com el Felipe, les obres de l'antiga estació de mercaderies de la Sagrera ja eren com les de la Sagrada Família, és a dir, semblava que no s'acabarien mai. Però atenció, perquè aquest etern paisatge de formigó comença a canviar avui mateix pels veïns de la Sagrera. Quins són els primers passos? Doncs la feina forta comença aquest dimecres amb una mena de cirurgia prèvia, és a dir, comencen amb la retirada de l'amiant i l'enderroc de tota la part interior de l'estructura. El dia 13 d'abril començaran les obres de veritat, serà quan les màquines comencin a tirar a terra la façana exterior de la infraestructura. És un projecte, però, que desperta sentiments contraposats al barri. Entre els veïns hi ha qui mira l'enderroc amb melancolia i qui creu que ja feia falta. Hem parlat amb el Jordi i ell és dels que pensa que amb la desaparició de l'estació la Sagrera perd part del seu patrimoni, tot i que reconeix que les obres són del tot necessàries.
S'està perdent una mica el patrimoni, no?, del barri. Cada vegada s'està preservant menys les figures, monuments, edificis o el que sigui, històriques. I bé, per una part millorarà el barri, li donarà més valor, però per l'altra el perd a nivell patrimonial.
A l'altra banda de la balança hi ha el Lluís. Per ell, aquests treballs són la solució definitiva per connectar dues zones del barri que fins ara estaven totalment aïllades i, com diu ell mateix, mortes.
Pues me parece muy bien porque articula y une los dos barrios que quedaban aquí separados por esta zanja enorme que había. Entonces va muy bien. Pero aparte dinamizará el barrio. Cuando esté construida la estación, pues habrá más tiendas, más comercio, porque esta zona está muy muerta, tanto esta como la otra.
Ja ho veuen, més enllà del soroll de pols, el que es busca aquí és una qüestió de supervivència urbana. L'objectiu final, en paraules de la consellera, cosir per fi aquesta cicatriu que durant dècades ha dividit el barri de la Sagrera.
Gràcies, Guillermo. Doncs avui han començat aquestes primeres feines per enderrocar l'antiga estació de mercaderies de la Sagrera, però no és l'únic cas de desaparició d'estacions centenàries, emblemàtiques, en els darrers anys. Hi ha també, per exemple, l'estació de tren de Parets del Vallès, que es va construir el 1886 i que ha anat a terra per fer el desdoblament de la R3. Podríem seguir amb la llista, afegir casos molt similars a Sant Feliu de Llobregat, a Salou o a Cambrils. Joan Carles Salmerón, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El Joan Carles Salmerón és director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport, un expert en la matèria. I la primera pregunta que et faig és si ens estem carregant part de la nostra història, no? Podem dir-ho així d'aquesta manera, aquestes estacions més que centenàries que formen part del patrimoni històric de casa nostra.
Sí, sens dubte, s'està cometent un crim històric a casa nostra perdent aquests edificis que al cap i la fi han sigut tan i tan importants per la vida social i econòmica de les poblacions, sí.
Totes aquestes estacions que jo deia s'estan enderrocant doncs, amb l'excusa de la posada al dia de les infraestructures ferroviàries, per modernitzar aquestes infraestructures, fer plans urbanístics, clar, tot això està molt bé i s'ha de fer, però és incompatible aquest progrés, per dir-ho així, i la conservació?
Tota la llista que heu fet abans i la quinzena d'estacions de més de 100 anys que s'han perdut en els últims anys a Catalunya, estacions centenàries, com parlàvem, gairebé totes elles eren totalment compatibles, com passa amb la Sagrera mateix, són totalment compatibles la seva conservació i la seva posada en valor amb les obres que s'estan fent, sí, totalment.
És veritat que en alguns casos estem parlant d'estacions que estaven bastant abandonades, no s'havien cuidat i ara directament s'han deixat morir, no?
Sí, exacte. Fa anys que molts d'aquests edificis estan abandonats, ho podem veure també en el cas de la Sagrera, i tot i així, per molt que s'hagi, com passa també amb una part de la xarxa ferroviària, que per molt que s'hagin abandonat les inversions en aquests edificis no vol dir que no tinguin un gran valor històric i fins i tot que les administracions també s'han despreocupat de protegir-los.
Clar, crec que Adif és la propietària de la majoria d'aquestes estacions, Joan Carles, i en teoria, abans d'enderrocar-les, s'ofereix la possibilitat de cedir aquest edifici a les administracions públiques perquè el destinin altres usos, i s'enderroca quan no hi ha una petició en aquest sentit. Per tant, entenc que és que no hi ha un interès públic directament.
En el cas concret de la Sagrera sí que hi ha hagut reivindicacions per part de la plataforma de transport públic, per part de la nostra institució i tal, demanant i fins i tot una bona part dels veïns de la Sagrera, no deixa de ser la Sagrera amb aquesta vinculació amb la seva estació, un barri ferroviari, sí que hi ha hagut determinada gent que s'ha mogut en el sentit de que sí, que es conservés, perquè com bé dieu, des dels ajuntaments hi ha l'última decisió de si s'enderroca o no un edifici. També és veritat que és propietat de DIF i tot i així, per molt que hi hagi la gran obra de la nova estació d'alta velocitat, que és molt important per a la ciutat, igualment també hauríem de valorar la història del ferrocarril a casa nostra amb una cosa com l'edifici antic, perquè si no, a dia d'avui no disposaríem d'aquesta gran estació del Trabosdat si allà, en aquell lloc, no hagués existit aquesta estació històrica.
Mm-hmm. Quan em referia a que no hi ha interès, em referia a les administracions públiques, vull dir que als ajuntaments no els ha interessat gaire conservar aquests edificis i per això s'han enderrocat. Sobta una mica, no, Joan Carles, que hi hagi molts miraments per protegir edificis històrics, modernistes, establiments centenaris, no, que hi ha moltes ciutats, i en canvi estiran a terra estacions de l'any 1800, del segle XIX, i no passa res. L'estació de Sant Feliu de Llobregat, per exemple, que era una de les tres més antigues d'Espanya, ara crec que és la de Cornellà, no, la més antiga d'Espanya, que hi ha en funcionament.
Correcte. I això hem de demanar des de la nostra institució, hem de demanar que aquestes actuacions s'aturin, i s'aturin ja, no només amb la Sagrera, sinó amb totes les altres estacions que també corren perill a Catalunya i a la resta de la península. També s'estan enderrocant més estacions centenàries i hem de parar aquesta sangria d'estacions que s'enderroquen, perquè, com molt bé deies, són edificis molt i molt importants per a la població. Veiem com en els últims anys a llocs com a Paret, o sobretot a llocs com a Cambrils, que aquest ferrocarril va permetre ara fa 100, 150 anys el desenvolupament d'aquella població, veiem com ara l'enderroquen, un element tan important a nivell d'història local, sense cap mirament. Sí.
Mm-hmm. Quantes estacions a Espanya i podem dir que estan ara mateix en perill?
En perill, a Catalunya tenim una desena més llarga d'estacions també en perill, i a tot l'estat espanyol un centenar.
Mm-hmm. És veritat que hi ha hagut mobilització ciutadana en alguns casos, no? S'ha intentat evitar, tu ho deies abans, l'enderroc d'algunes d'aquestes estacions, però en general creus que hi ha prou coneixement sobre el que s'està perdent amb aquests enderrocs, amb aquestes desaparicions?
No,
la gent és prou conscient?
No, i perquè hem de valorar la història del ferrocarril, també l'hem de valorar-la com una part més d'aquesta cultura de la mobilitat que tant falta a casa nostra. Ara s'ha començat a despertar una mica aquesta cultura de la mobilitat en tot el caos de Rodalies dels últims mesos, però creiem que encara hem de valorar més per part de la població i de la societat, hem de valorar més aquesta cultura de la mobilitat, tant amb la història com amb defensar els serveis públics, de la mateixa manera que dèiem, no enderrocaríem una església, un hospital antic i tal, també valorar-ho amb el sentit de la mobilitat, tant amb l'apartat històric com també amb l'apartat de present.
Mm-hmm. Caldria alguna llei, algun tipus de mesura que protegís obligatòriament aquestes estacions?
A dia d'avui a Catalunya tenim bones lleis de protecció del patrimoni històric, el que falta és que les administracions es moguin i protegeixin aquest patrimoni, perquè a dia d'avui moltes d'aquestes estacions no estan protegides també per desídia de l'administració.
Mm-hmm. Molt bé, doncs no hi ha dubte, que és una pèrdua important la desaparició de totes aquestes estacions amb tants anys d'història que, vaja, formen part de la vida de molts pobles i ciutats, i potser quan es reconegui el seu valor patrimonial ja serà massa tard. Joan Carles Salmerón, director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport, gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que me subas los cuernos que quieras cantar.
Per a qualsevol de nosaltres, anar a dinar o sopar fora de casa un diumenge, doncs és una cosa habitual, però poques vegades ens hem plantejat que perquè nosaltres puguem estar dinant un diumenge, hi ha molta gent que ha d'estar treballant i que deixa d'estar amb les seves famílies. Per això cada vegada hi ha més restaurants que tanquen els diumenges. Segons dades de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, ja són el 22% de locals de Girona Ciutat i zones d'interior, i és una tendència que ha anat a més en els darrers 5 anys. S'està prioritzant la demanda de conciliació familiar, l'estabilitat de les plantilles per sobre de la facturació d'un dels dies, el diumenge, més forts de la setmana. Marc Puerto, bona tarda.
Bona tarda. Sí, hi ha una major incidència en negocis familiars o en restaurants amb un major registre de clients d'empresa. La conciliació familiar o un canvi de client són els factors claus per tancar els diumenges. Ramon Solsona, secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, admet a COPE Catalunya i Andorra que el sector té els horaris que té.
En canvi, nosaltres, la nostra feina, bàsicament, se concentra en moments festius, no? Digui, sigui en moments que la gent no treballa. Lògicament, quan la gent se'n va doncs, a dinar o se'n va doncs, a celebrar alguna cosa, no està treballant. Llavors, anarem una mica contracorrent. I això sí que és veritat que, bueno, pues això, t'has de... També hi ha altres compensacions. Es veu d'eix d'espais on quan la gent no, diguem, no hi va... I...
No obstant, explica que la falta de personal continua sent un problema en un sector com l'hostaleria, amb dificultats a les que han de fer-hi front.
És a dir, no és que estem amb menys persones, és que requerim més persones. I llavors encara ens costa més. Bueno, doncs amb els horaris que tenim, doncs ens fa falta més persones. Sí. Però és que ara el problema no és... crec que també està d'altres sectors on se cobra més, no? O on se cobra menys. És a dir, nosaltres estem... L'hostaleria tradicionalment està per sobre, per exemple, en condicions laborals, per sobre d'altres sectors que també tenen moltes dificultats.
I és que per un hostaler, donar el pas de tancar un diumenge no és gens fàcil. Un d'aquests que ho ha fet és en Martín Sabatini, que és responsable del restaurant Bèstia de Girona. Afirma que al tancar els diumenges és cert que es troba amb un personal amb moltes més ganes i amb més capacitat perquè tothom vol poder aprofitar aquell dia amb la família, etc.
Sin duda el hecho de conciliar esto a nivel personal tiene mucho peso, pero también... encuentras, digamos, personal más capacitado, con más ganas y más fácilmente si cierras un día como el domingo, que es un día bastante icónico, si lo llamamos, ¿no? Todo el mundo quiere ir a hacer el arrocito con la familia o poder descansar o poder estar en familia.
A més, explica que els que arriben nous són els que ho acostumen a notar més, però sobretot pel que fa al nivell de descans del personal.
Cuesta por ahí verlo como un plus, sí que el que lo ve como un plus es la persona que entra nueva. Pero sí que es verdad que a nivel de descanso de personal, el hecho de poder tener un día del fin de semana, eso se nota porque es lo típico. He ido con tal a tal sitio, me he podido hacer tal cosa, bueno, ¿no? La famosa palabra de conciliación, puedes conciliar con los tuyos.
També opina que el fet d'obrir tot el dia i pensar en facturar per hores és una arma de doble fil i per això cal explorar, diu, nous mètodes, Yolanda.
Y ahora hablemos de una novedad para las pymes. Contar con un consejero independiente, alguien externo, con experiencia inversora y operativa, ya no es solo cosa de grandes corporaciones. Las empresas familiares que lo incorporan toman mejores decisiones. Brand Capital hace accesible ese perfil, ayudando a capturar más valor para el negocio. Brandcapital.es, el valor de una marca es capital. El capital que no la construye se desprecia.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabes que el seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España? Vamos, que está en el podium de los seguros y eso es difícil de olvidar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, va, que ya puedes conducir tranquilo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur alarmas. Tecnología para proteger mejor.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estoy clavado
A Catalunya es calcula que al voltant del 2% de la població pateix trastorn bipolar. Això equival a unes 150.000 persones. És una malaltia mental greu que alterna fases de depressió i eufòria i acostuma a estar infradiagnosticada. Més del 40% dels pacients no tenen un diagnòstic correcte. Hi ha encara molta desinformació al voltant d'aquest trastorn i, evidentment, el desconeixement, com acostuma a passar, doncs dona peu als prejudicis, als estigmes, i per contrarrestar aquesta desinformació, un grup de pacients han escrit una obra de teatre per explicar en primera persona què vol dir tenir aquesta malaltia. Anna Fornés, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs l'Anna és una d'aquestes pacients, de les quatre, podem dir, actrius que han escrit i que protagonitzen aquesta obra de teatre. Les quatre formeu part de l'Associació de Bipolars de Girona. M'imagino que amb aquesta iniciativa voleu trencar estigmes, no?, amb aquesta obra de teatre.
Sí, és el principal objectiu. Perquè al voltant de lo que són les malalties mentals hi ha, a part de molt desconeixement, hi ha moltes pors que porten a que la gent imagini coses que no són.
Exacte.
I per exemple, pues això, sí. No? Una cosa terrible, no, que es parla de bogeria. Això és propi del segle XIX, per favor, no? Però estem molt endarrerits.
Molt bé. I com ha estat tot aquest procés, Anna? Primer de tenir la idea i després d'escriure aquesta obra de teatre.
A veure, jo no fa gaire temps que visc a Girona, jo sóc de Barcelona, però vaig arribar a Girona i de seguida vaig contactar amb aquesta associació, no, perquè les associacions són moltes vegades les que poden fer més accions, diguéssim, molt dirigides. I bé, de seguida va ser una de les persones de l'associació, un company, que va dir, podríem fer alguna cosa utilitzant el teatre, no? Perquè el teatre és terapèutic, no?
Sí.
I jo personalment, bueno, aleshores, bueno, l'associació es va moure, va aconseguir un contacte d'una persona de la Societat General d'Autors, que col·labora molt amb l'associació, i bueno, vam, amb l'ajuda d'un director, vàrem anar construint un guió totalment basat en les nostres vivències, no? I bueno, ens va quedar una obra que hem representat diverses vegades com a tal, i aquesta vegada, en canvi, el que hem fet ha estat una lectura teatralitzada, precisament perquè una de les coses que ens passa és que la nostra memòria falla una mica, vale? I, ostres, les primeres vegades que ho vam fer, doncs totes vam fer un esforç molt gran per no equivocar-nos, per exemple, no? Perquè alguna cosa se'ns oblidés. Sí. I ara, d'aquesta manera, jo penso que ens serà millor i més fàcil per nosaltres, perquè el que no pot ser és que ens estressi fer l'obra de teatre, perquè l'estrès és un dels nostres principals enemics.
I aquesta obra, Anna, la feu a l'associació o feu alguna gira, per dir-ho d'alguna manera, amb altres centres?
No sabem què passarà, és a dir, ja hem anat a, per exemple, hem anat a l'IAS, que és l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona, i la vam fer davant de psiquiatres i psicòlegs i personal pròpiament sanitari, no? I sé que hi tornarem a anar al desembre i crec que a partir del que va passar ahir també pot ser que se'ns demani, no? Nosaltres crec que estem en disposició de que i ens demani que col·laborem, allà estarem, perquè és que el que volem és que se'ns miri d'una altra manera, bàsicament.
I explica'ns una mica quina és la teva història, Anna. No sé com et vas adonar que alguna cosa no anava bé i quan vas rebre el diagnòstic oficial,
Sí, doncs mira, jo farà uns 4 anys vaig caure en una depressió major, que és una cosa duríssima, inclús algun psiquiatre m'ha dit pot arribar a ser tan dur o més que un càncer, vull dir, és horrorós, i sobre la depressió tampoc se'n sap tant, o hi ha molt, també hi ha coses que són molt equivocades. I bueno, jo sempre he estat una dona de treballar molt, de posar la feina molt al centre de la vida i tal, no m'ho vaig acabar de creure i als 5 mesos vaig voler tornar. I aleshores vaig tornar a la feina i no vaig aguantar ni 5 mesos més, és a dir, i pel mig vaig fer com un brot de hipomania, que es diu. És a dir, que vaig fer 2 depressions majors molt seguides, molt profundes, i pel mig, que això ho vaig saber en posterioritat, vaig tenir un episodi d'hipomania. El tenir un episodi d'hipomania és quan em diagnostiquen, i això estic parlant de 2 anys i escaig. O sigui, és com molt recent.
I ha canviat molt la teva vida després de saber que pateixes aquest trastorn bipolar?
Radicalment. I no vull dir cap a malament, però és un canvi de vida radical perquè, bueno, jo, a veure, jo tinc 58 anys, per tant ja, diguem-ne, amb molta tralla darrere, molta càrrega de tots nivells darrere, i, per exemple, un tema fonamental és que jo ja no puc treballar. I pues, no és un tema gens fàcil aquest, malgrat que tinc claríssim que no puc treballar. Val? És a dir, que jo he comprovat el que puc fer i el que no puc fer, no? Des que tinc el diagnòstic. Pues això és un canvi molt important. I l'altre gran canvi és que això és que la teva vida està, ha d'estar dedicada a cuidar-te, perquè si no, no te'n surts.
No pots treballar, Anna, però es pot conviure amb un trastorn bipolar, encara que sigui amb una vida diferent?
Totalment. Jo parlo de vida plena. Sí, totalment. Evidentment, amb dies millors i dies pitjors, en èpoques difícils i altres que no ho són tant. Si ets molt disciplinat, això és una gran sort que jo he tingut. Jo ho soc molt i, per tant, porto unes rutines de salut molt importants, no? Que, evidentment, de tant en quant doncs, pot passar a haver alguna cosa que diguis, ostres, ara no ho estàs fent bé, no? Per exemple, és important, el primer símptoma més clar de que no estem bé és si no dormim, no? O sigui, recordo perfectament, eh? Un dia a la psiquiatra i dir, ostres, porto 2 nits sense dormir. Uf! Immediatament a reforçar medicació, no? Bueno, pues, mira, anar-se coneixent és molt important. I això, ser molt disciplinat, molt rutinari, cuidar-se moltíssim. I contribuir amb el que es pugui. Jo ara mateix pues, no treballo, però, per exemple, m'està agradant ser activista, que és el que considero que sóc si estic fent aquesta mena de, no, de col·laboracions amb mitjans de comunicació. No?
Clar. I en tot aquest procés t'has trobat, imagino, amb molta incomprensió al teu voltant.
Mira, no puc dir-ho això, perquè encara no ho puc dir en el sentit de que encara és tot molt recent. O sigui, ahir vaig fer una broma en la taula rodona que vam fer després de l'obra que vam representar ahir. Vaig dir, crec que als meus amics i amigues potser algun dia els hi prepararé una mini masterclass. És a dir, crec que encara em costa molt parlar de tot això, no? Però cada vegada em sento més segura de mirar que les persones que estic a prop entenguin bé què em passa, no? Perquè crec que és molt important que tothom sàpiga i desestigmatitzem.
Exacte, la informació sempre és el més important. Quanta més informació tinguem de les coses, doncs molt millor.
Sí.
Molt bé, doncs Anna Fornés, gràcies per haver-nos acostat una mica més del que suposa conviure amb un trastorn bipolar. Hi ha molts tabús, evidentment, i molts prejudicis encara que s'han de trencar a la nostra societat. I tant de bo, doncs, amb aquesta conversa que hem tingut tu i jo i també amb l'obra de teatre que heu escrit, doncs ho posem una mica més fàcil, no? Moltes gràcies, Anna, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò.
Molt bona tarda.
Bona tarda. Adéu.
I fem ara una petita pausa i d'aquí a un moment us presentaré a la primera geganta gitana que tindrà Barcelona. L'estan construint a la Barceloneta i es presentarà en societat durant les festes de la Mercè. De seguida parlem amb una de les impulsores d'aquesta geganta. Li preguntarem com va sorgir la idea, com es dirà aquesta geganta i si tindrà parella. 2 minuts i tornem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, lo del VAR, que es para sentir vergüenza y tal.
Al final es que es una opinión del otro árbitro.
En mi opinión. Empieza la frase diciendo, en mi opinión.
Oh, este bueno, ha sido más directo. Tío, esto es mi opinión, no. O sea, el VAR para mí no tiene que entrar en esa jugada.
Que los accidentes, las imprudencias en el fútbol de ahora...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila. Porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Segur que sabeu que la ciutat de Barcelona té dos gegants oficials, el Jaume I i la Violant d'Hongria, i els acostumem a veure doncs, desfilar i ballar en festes populars i sobretot a les festes de la Mercè. Doncs aquest any, per la Mercè, si tot va bé, veurem una nova geganta. Serà la primera geganta gitana de Barcelona i l'estan acabant de fer al barri de la Barceloneta. És una idea que va sorgir de l'Associació Gitana de la Barceloneta i per això parlem amb la seva presidenta, que és la Maria Fernández. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues explícanos cuánto tiempo lleváis, María, preparando, construyendo esta giganta, la primera gitana que tendrá Barcelona, y no sé si os habéis inspirado en alguien en especial.
Pues mira, la verdad es que llevamos más o menos 2 meses ya construyéndose.
Sí.
Pero con el proyecto llevamos 2 años, lo que pasa es que debíamos buscar el dinero para financiar los gigantes, porque en realidad serán dos, lo que por ahora hemos conseguido para uno. Sí. Después vendrá el hombre.
¿Y os habéis inspirado en alguien en especial para esta giganta?
Nosotros respetamos muchísimo a las personas mayores y entonces habíamos pensado entre un hombre y una mujer de edad avanzada, que para nosotros es familia, respeto y todo lo que conlleva la etnia gitana.
Y podemos decir que vais a llegar a tiempo, ¿no? Las fiestas de la Mercé, en la que con será, por decirlo así, en la presentación en sociedad, ¿no? De esta giganta.
Con la mujer seguro, con el hombre aún necesitamos inversionistas.
Bueno, pues desde aquí hacemos el llamamiento. María, ¿cómo surgió la idea? Porque creo que tiene mucho que ver contigo, ¿no? Con una experiencia que tuviste.
Bueno, en realidad no era yo sola, era yo y mi asociación, estábamos en un evento y entonces salieron los gigantes, había una giganta gitana, bueno, nosotros pensemos que era gitana, pero era la sirvienta de la señora.
¿Sí?
Y entonces nos quedamos como un poco chof, ¿no? Porque pues ves a una giganta gitana y piensas, jo, nos tienen en cuenta, y no fue así en ningún momento, era la criada de la señora. Y eso nos hizo sentir como un poco mal, ¿no? Porque al final el antigitanismo sigue existiendo. De hecho, lo seguimos viviendo el día a día, aunque parezca mentira que en el siglo XXI sigamos teniendo este tipo de experiencias. Y de allá sacamos la idea, en general, no solo es mía, es de toda mi asociación, de hacer unos gigantes gitanos.
Justo te iba a preguntar eso, María, si esto va a ayudar un poco pues a romper estereotipos, ¿no? Una manera de reivindicar que el pueblo gitano también puede y tiene que estar presente en la cultura popular, en este caso de Barcelona.
Pues yo creo que sí. Además, como que cada vez está más presente, ¿no?, el pueblo gitano en todos los lugares y en todas las asociaciones. Y eso es súper importante, porque si en realidad nos dan nuestro lugar en todos los lugares, ya te puedo decir, en sanidad, en estudios, en ayuntamiento, etcétera, yo creo que al final acabaremos de romper este antigitanismo que seguimos viviendo. Y además ahora, teniendo unos gigantes gitanos en el Ayuntamiento de Barcelona, eso será más que más. Digo yo, quizás.
Seguro que sí.
Sí, yo también creo que sí.
Y quien está dando forma, a quien está construyendo a esta giganta gitana, es una persona que conoce muy bien el barrio porque vive allí, ¿verdad?
Sí, la idea también era como un poco más de ya que es de la Barceloneta, que lo construyese alguien de la Barceloneta. Y a él le ha hecho muchísima ilusión, porque sí que había hecho bastantes figuras grandes, pero nunca una giganta.
¿Y tiene ya nombre, María, esta giganta o no?
Sí. Estamos en Lola.
Ajá.
Lola o la vieja Lola. Más o menos era algo así. Era Dolores. Lo que pasa es que queremos que sea en catalán, puesto vivimos en Cataluña, que no se nos olvide. Y entonces, pues, Dolores no es muy catalán, entonces Lola o vieja Lola. En realidad es el nombre de nuestra abuela, que ella ejerció de una buena matriarca, y pues en realidad nos hemos inspirado bastante en ella. No físicamente, pero sí queremos que lleven sus nombres.
Muy bien. Ya nos has dicho antes, María, que esta giganta va a tener un compañero, ¿no?, que está en vuestros planes ampliar la familia, por decirlo así. Estáis buscando presupuesto. No sé cómo está siendo este proceso de ir picando a puertas, si desde el Ayuntamiento de Barcelona os apoyan. ¿Cómo está siendo todo este proceso?
El Ayuntamiento, la verdad es que estamos pendientes de que nos intenten ayudar o quieran ayudarnos en algo. La verdad es que todavía no hemos recibido nada de ellos. Sí que es verdad que se están poniendo las pilas, pero todavía no han dado el paso en sí. Es un proyecto que el presupuesto es alto, vamos a ser realistas, y no cualquiera quiere aportar a un proyecto gitano, prácticamente. Pero bueno, tenemos idea de recorrer restaurantes de la Barceloneta, comercios, etcétera, y pues esperar a ver si ayuntamiento y etcétera particulares quisiesen aportar, siempre y cuando ya les hemos dicho que llevarán su nombre bordado en el delantal, ¿sabes? Pues que al final lo promocionaremos.
Claro. Muy bien, pues con muchas ganas de ver cómo es esta primera giganta gitana de Barcelona. Tenemos que esperar todavía unos meses hasta las fiestas de la Merced, y ojalá pueda tener pronto también un compañero. Hoy además, María, es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Sé que tenéis una agenda apretada con muchos actos, así que te agradezco especialmente que nos hayas hecho un hueco. Gracias por acompañarnos en la linterna de COPE Cataluña y Andorra, María.
Gracias a vosotros por interesaros en nuestras gigantas, y muchísimas gracias por todo.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Igualmente, que tengas buen día. Chao.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç en Mercosur.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
Us diverteix o us avorreix el mercat? O us torna bojos o...?
A mi me tira hasta las manifes. Me suena a tal cachondo, a tal mofa, que estoy absolutamente convencido que no se lo cree nadie.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Us ho estem explicant avui a la Linterna. Ha començat la campanya de la declaració de la renda corresponent a l'any fiscal 2025. Fins al 30 de juny, els 4,3 milions de catalans cridats a fer-la hauran de passar comptes amb Hisenda i tocarà pagar o cobrar en funció de les retencions i deduccions aplicades. En l'exercici anterior, Hisenda va retornar 2.200 milions d'euros a més de 2,3 milions de contribuents catalans, però, tot i això, una de cada tres declaracions van sortir a pagar. Però més enllà del resultat, la renda també ofereix una dada molt rellevant. L'estadística de l'IRPF permet dibuixar una radiografia de com es distribueixen els ingressos a Catalunya. Mar Puerto.
Molt bona tarda. Sí, segons les últimes dades disponibles corresponents al 2023, el tram més nombrós és el dels contribuents que declaren entre 30.000 i 60.000 euros amb més d'un milió de declaracions, és a dir, un 25% del total. El segon grup més gran és el dels ingressos entre 21.000 i 30.000 euros, també fregant el milió de declaracions, i això vol dir que aproximadament la meitat dels contribuents catalans es mouen entre els 21.000 i els 60.000 euros anuals, el que tradicionalment s'ha anomenat classe mitjana. Per sota, uns 700.000 contribuents declaren entre 12.000 i 21.000 i destaca especialment una altra xifra, més de 440.000 declaracions, un 10% del total, corresponen a ingressos entre 1.500 i 6.000 euros. I en l'extrem contrari, només un 7% supera els 60.000 euros anuals, fet que evidencia la bretxa d'ingressos. A més, en clau d'actualitat, aquesta campanya incorpora novetats fiscals. Altres comunitats han introduït noves deduccions, com anar al gimnàs o al veterinari, i això obre el debat sobre quins beneficis fiscals hi ha aquí a Catalunya. De fet, una de les claus per pagar menys impostos és conèixer bé les deduccions disponibles, que sovint passen desapercebudes. A Catalunya n'hi ha una dotzena. Entre les més destacades, la deducció per lloguer d'habitatge, que s'ha ampliat fins als 500 euros en declaració individual i 1.000 en conjunta, especialment per joves, aturats o majors de 65 anys. Aquí també s'incorporen nous perfils, com per exemple les dones víctimes de violència de gènere, ho explica l'economista Carme Elena.
Tenim una deducció que és per lloguer de vivenda, que en aquest cas s'ha pujat la quantitat que podem deduir. S'ha de dir que té uns requisits, però afectaria a joves fins a 35 anys, a aturats, també a discapacitats i també a persones que s'hagin quedat viudes i que tinguin més de 65 anys. Com a novetat s'incorpora que també podran deduir, tenir dret a aquesta deducció, les dones víctimes de violència de gènere. Això també és una novetat.
A més, hi ha deduccions per rehabilitació d'habitatge, per estudis o per donacions a entitats socials, culturals o ambientals. Els experts recorden que moltes d'aquestes deduccions no s'apliquen automàticament i recomanen revisar bé l'esborrany. Aquesta campanya és en general continuista, però amb alguns ajustos, és a dir, manté la major part de les normes dels últims anys, però incorpora alguns ajustos que convé tenir en compte. Un dels més destacats afecta a les persones amb salaris més baixos. Amb l'augment del salari mínim s'ha introduït una deducció específica per evitar que aquests contribuents hagin de pagar. En concret, es tracta d'una deducció d'uns 340 euros que pot fer que la declaració surti a retornar, fins i tot en casos en què no hi ha obligació de presentar-la. Ho detalla Helena.
Al final es va aconseguir que amb una deducció de 340 euros, doncs intentar que les persones que cobrin el salari mínim no tinguin que tributar. Per tant, recomanació. El salari mínim estava en 16.576 euros i s'amplia aquest marge a 18.276, encara que aquestes xifres semblin una miqueta estranyes, sí. La recomanació nostra és que aquests 340 euros el que pot fer és que surti la declaració a tornar i que no estem obligats i no ho mirem.
I una de les preguntes més habituals cada any és qui està obligat a fer la declaració de la renta. I tot i que no hi ha grans canvis, és important tenir clar els límits. En general, han de declarar les persones que cobren més de 22.000 euros anuals d'un sol pagador o més de 15.876 si en tenen més d'un. També hi ha col·lectius que estan obligats en qualsevol cas, com els autònoms o els beneficiaris de l'ingrés mínim vital, i en canvi no tots els aturats han de fer la declaració, contràriament al que sovint es pensa.
També estan obligats tots els autònoms, i un tema que també és important perquè molts ho desconeixen, els col·laboradors d'aquests autònoms familiars, que encara que no arribin a l'obligació de fer-la, simplement pel fet de ser, estar també com autònoms, estan obligats. Això molts no ho saben i acaben tenint sancions. Els aturats només estan obligats els que ja de per si estiguin com qualsevol altre treballador amb els límits que hem dit abans.
Els experts també alerten que hi ha més casos del que sembla, especialment quan hi ha ingressos addicionals com dividends o altres rendiments. Per això recomanen comprovar sempre les dades fiscals abans de decidir si cal fer la declaració o no.
Molt bé, gràcies, Marc. Que vagi bé. Bona tarda. Fins demà.
Somos y Colusa te ofrece los deportes, con sus palitos de zanahoria como snack perfecto para los partidos.
Sintonia d'Esports, Víctor Navarro, què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Yolanda, molt bé.
Doncs vinga, avui tenim l'anada dels quarts de final de la Champions.
Al Camp Nou, queda una hora i quatre minuts gairebé pel Barça Atlético de Madrid. Anem ja a l'estadi amb el Joan Batllori, que té les alineacions. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, doncs ja tenim l'alineació del Barça pel partit d'aquesta nit, amb un parell de canvis respecte a l'equip que va guanyar en partit de Lliga al Metropolitano. Koundé està a l'11 titular, no està a l'11 titular Fermín. Aquest és l'11 per aquesta nit, amb Joan García en porteria, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo en defensa, al mig del camp Eric, Pedri i Dani Olmo, i a dalt en punta d'atac, bandes per Lamine Yamal i Rashford, i en punta d'atac com a davanter centre Lewandowski. Fermín ha tingut un petit incident a la sessió d'activació d'aquest matí, un petit cop al cap. No sé si aquí està l'explicació de la seva absència de l'11 inicial o simplement respon a una decisió tàctica de Hansi Flick. També tenim l'11 de l'Atlètic de Madrid, sense gaires novetats, amb Musso en porteria, defensa per Nahuel Molina, Lenormand, Hanko, Ruggeri, al mig del camp Llorente, Coque, Juliano Simeone i Lukman, i en punta d'atac, Griezmann i Julián Álvarez.
Gràcies, Joan. Als 11, Flick sense Fermín, entra Koundé, Cholo Simeone sense Pubill, entra Lenormand. Recordem que hi ha molts apercebuts. Si veuen groga, els següents jugadors no jugaran la tornada el proper dimarts, dia 14 a les 9 de la nit al Metropolitano. Al Barça, 4, Casador, Fermín, Gerard Martín i Lamine. I a l'Atlético, 8, Almeida, Barrios, Lenormand, Lenglet, Pubill, Llorente, Ruggeri i Simeone. Aquest partit el podeu seguir a Tiempo de Juego des de 8:45 de la nit amb Paco González. El següent, per cert, serà el derbi català, dissabte 7:15 de la tarda. El següent pel Hansi Flick. Divendres, les prèvies a la 1 del migdia parlen els dos entrenadors, i a les 2 de la tarda aquest divendres la fotografia tradicional abans d'un derbi. Hansi Flick i Manolo González.
Molt bé, notícies també a l'Espanyol, Víctor.
I ens les porta el Quique Iglesias. Bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol ha identificat i ha expulsat com a soci a la persona que va llançar aigua, o almenys el líquid d'una botella, sobre Díaz de Mera i de José Bordalás en el partit Espanyol-Getafe del passat 21 de març. El sector 100, just darrere dels vestidors, va quedar tancat pel proper partit per decret del comitè de competició. L'Espanyol espera que hi hagi perdó i que no hi hagi cap problema perquè l'estadi s'ompli amb total normalitat a l'Espanyol llevant del 27 d'abril a les 9 de la nit. Demà, Esports Cope, convidat especial a 2 dies del derbi, passarà pels micròfons del programa d'esports d'aquesta casa l'espanyolista Carlos Romero.
Gràcies, Quique. Demà, pendents d'aquesta entrevista, Carlos Romero. D'això que explicava el Quique, la FIFA ha iniciat un expedient disciplinari contra la Federació per aquests crits islamòfobs a Cornellà, a l'Espanya-Egipte.
I què ha passat al Girona, que tenim una lesió?
S'ha lesionat pel que resta de temporada més el davanter Benat, que és el pitxití de l'equip, amb 9 gols, lesió tendinosa a l'isquiotibial de la cama esquerra, i estarà entre 10 i 12 setmanes de baixa. De moment, per lo següent que té el Girona, Mitchell, que és divendres, al Madrid-Girona a les 9 de la nit, apunta Abel Ruiz, que va marcar l'altre dia, al Bernabéu, apunta a ser titular.
I ja sabem, Víctor, quan poden ser campiones les jugadores del Barça?
Dimecres 22 d'abril a les 7 de la tarda a la Ciutat Esportiva de Nijarque, a la Lliga F, aquest derbi espanyol-Barça. Aquell dia, si el Barça guanya, quedarien 5 jornades i 3 punts només queden per assolir el campionat. Si el Barça guanya i ja sumaran 75 punts, el Real Madrid no pot arribar a aquests punts. Per tant, seran campiones les de Pere Romeu.
Hi ha perill per la continuïtat de Xavi Pascual o què?
Doncs pel que va explicar el nostre company Albert Díez, no hi ha perill en la continuïtat de l'entrenador, que va signar fins al 2028, però és veritat que han cridat l'atenció aquestes declaracions que diu ahir a l'acabar el partit i la derrota del Panathinaikos, que posa molt difícil estar als play-offs de l'Eurolliga. Deia Xavi Pascual que s'ha de veure a final de temporada i que parlarà. A més, et dic que en Davidovic ha caigut finalment, Yolanda, del cartell del Conde Godó per problemes abdominals i estem pendents de Munar, demà passa proves a Palma, a veure si també cau o pot venir a Barcelona.
Molt bé, gràcies, Víctor. Que vagi bé. Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Doncs ens acostem a les 8 i, com sempre, doncs et seguim explicant tot el que t'interessa. Ara, a la linterna d'Àngel Expósito. Tornem demà dijous. Que vagi bé. Bona tarda.